nacionals. L'objectiu és recordar que Palma és la segona ciutat més contaminada per creuers de la Mediterrània, just després de Venècia.
La plataforma d'entitats ecologistes i ciutadanes liderada per l'associació Palma 21 considera que per començar aquest tipus de turisme ha de pagar més imposts. Jaume Garau és secretari de l'entitat.
Hi ha una recaptació que se fa des d'impost turístic, que els creueristes paguen una quantitat. Nosaltres volem que aquest impost turístic s'augmenti la quantitat per tal de que se pugui derivar a la compensació de despeses que se tenen per a una utilització massiva del centre de la ciutat quan hi ha 8.000, 10.000, 15.000 creueristes.
I un darrer apunt, la platja de Cala Blanca, Menorca, s'ha tancat el bany per contaminació d'aigües fecals.
L'Ajuntament de Ciutadella ha pres la decisió de prohibir l'accés a l'aigua almenys fins dilluns, quan ha rebut l'avís de la Conselleria de Salut, que repetirà les analítiques després del cap de setmana. Avui mateix el consistori ha iniciat una investigació per detectar quina és la causa.
Amb aquesta informació arribam a les 8:04. Més notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Seguir, de Laura Gost. Text guanyador del 5è Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, adaptat per a IB3 Ràdio. Dramatúrgia i direcció, Laura Gost. Intèrprets, David Bert i Caterina Lorda. Realització, Miguel Soler i Facundo Tenaglia.
Hola.
Hola. Segui. Segui. Expliqui'm com va començar tot.
Perdoni, que podria tractar-me de tu. Així jo podré fer el mateix i agilitzarem la xerrada.
Oh, i tant, cap problema. Doncs si t'assembla bé, podries començar explicant-me les conseqüències de la teva problemàtica durant l'infantesa. Oh,
Déu-n'hi-do. D'acord. A veure, el meu problema, naturalment, ja em va provocar una gran pena quan jo era un infant major d'un any, però menor de 4. En aquella època, la meva mare irradiava la mena d'angoixa que tot progenitor experimentaria en detectar que el nen que dut al món no pot articular en veu alta, ni bé ni malament, una lletra tan habitual i recurrent com la que l'alfabet ubica entre la R i la T. Això, evidentment, ja va amoïnar notablement la mare i també el pare, però el temor va patir un fort increment quan van comprovar que, tanmateix, la meva boca tampoc podia emetre cap altre vocable equivalent a aquell grafema. Imagina't com tot plegat m'afectava. Àdhuc no podia verbalitzar l'elemental fórmula afirmativa antagònica al no. Per tant, el nivell de dificultat en plural al qual vaig haver d'enfrontar-me de petit ja va perjudicar ben aviat la mare i el pare, omplint d'angoixa i temor la vida que teníem com a família.
Però a tu no te feia mal, també? Ser conscient de la teva incapacitat per pronunciar, per exemple, alguns nombres o tants de noms i paraules quotidians? No te causava angúnia el fet de no poder mencionar la lletra S o qualsevol so equivalent? Al cap i a la fi, només en aquestes poques frases que acabo de dirigir-te, ja he fet servir la S o la versió suau de la C en incontables ocasions.
Trenta una.
Com dius?
La teva boca ha repetit el fonema una vegada i una altra, arribant a 31.
Ves per on? Quina habilitat.
Oh, i tant. El meu problema recau únicament en la parla. L'orella dreta i companyia no tenen cap dificultat per fer feina amb normalitat.
No, ja ho veig, ja ho veig. D'acord, seguim. I si me fas 5 cèntims sobre la teva adolescència? De què rius?
De la fórmula monetària emprada per convidar-me a parlar breument d'aquella etapa de la meva vida.
Fórmula monetària? Ah, la dels 5 cèntims. Ah,
exactament. Em provoca una rialla perquè la trobo paradigmàtica de la mena de dita que m'encanta, però que de cap manera puc deixar caure en un context adient, com ara el que compartim tu i jo aquí.
Ah, esclar.
Perdona, que t'hagi interromput. Quina ximpleria. He de parlar de la meva primera joventut, oi?
Sí, de quan eres adolescent.
Mm-hmm. D'acord, a veure...
Si vols, comentem, per exemple, de quina manera aquesta problemàtica va obstaculitzar les teves interaccions amb la resta de companys d'escola o amb els amics de la teva edat. No degué ser fàcil.
No, de cap manera. Fou molt complicat, naturalment. El jovent pot arribar a actuar de manera altament cruel amb algú clarament diferent. La primera joventut exigeix homogeneïtat. Tot allò rar, peculiar o extravagant condueix al rebuig, a l'enfrontament i amb tota probabilitat també a la marginalitat de l'individu apartat de la norma. La meva joventut va néixer.
Em pots esmentar algun cas concret en el qual la teva particularitat es posés de manifest? Sense sortir d'aquest context escolar i adolescent, vull dir.
Ja ho tinc. Per exemple, em vaig guanyar l'etiqueta de nen pedant quan encara no havia fet la primera comunió. Mm-hmm. Era dur, molt dur. Al capdavall, el component arrogant que m'atribuïen no era de cap manera voluntari. Jo procurava parlar així com podia.
Què vols dir? Per què te deien que eres pedant?
Home, evidentment, el fet de no poder incloure el grafema prohibit ni cap equivalent en el meu ventall lèxic m'obligava, i encara m'obliga, a trobar en tot moment una alternativa a la paraula que tenia en ment. Això implica fer un llarg recorregut que alguna vegada adopta la forma d'una parrafada complexa, florida, recargolada i puntualment antiquada. El meu llenguatge acaba incorporant ara un element barroc, ara un predicat arcaic, ara una paraula tan de modé com el propi adjectiu de modé... Un comentari normal i corrent, referit al plaer que produeix un dia bonic, perd informalitat quan ho dic jo, que ho he de dir així. Hom experimenta un gran plaer en un dia tan bonic com el d'avui.
Ja ho veig, sí.
Exacte. Per això em deien pedant quan encara no en tenia 8, i encara m'ho diuen avui en dia, que ja en tinc 40.
Vaja. Me sap greu. I més si encara te passa.
Efectivament, encara m'ocorre de manera habitual. Ara, de fet, m'ha vingut al cap el viarany idiomàtic en el qual em cal recrear-me cada cop que vull contar aquell recurrent acudit que pretén retratar el divertit xoc que obtenim en confrontar el tarannà d'un individu provinent d'una altra regió, un altre home originari també d'un indret forà i, finalment, un nadiu d'aquí.
Te refereixes al clàssic acudit sobre què fan un espanyol, un francès i un anglès si se troben en una circumstància determinada?
El mateix.
Amb quines dificultats te trobes en contar aquest acudit?
En primer lloc, la meva xacra no em permet verbalitzar el terme com empra per delimitar de manera ràpida la pàtria en què va néixer el primer home, ni tampoc la de l'altre individu referit, el nadiu. Quan a l'originari de la noble regió d'Anglaterra puc referir-m'hi amb poca dificultat, dient de manera breu i nítida... L'home d'Anglaterra.
Ja sona realment difícil, sens dubte. Què te sembla si proves de contar-me l'acudit a la teva manera, per tal que me pugui fer una idea del que m'expliques?
Cap problema, però t'adverteixo que ningú riu mai.
Per què no riuen?
Quan explico l'acudit a algú, el voluntari que em fa d'oient cau víctima de la fatiga i l'avorriment quan encara no he pogut acabar d'introduir la pàtria originària del darrer home. Per tant, el noto ràpidament extenuat i debilitat, entregat a un tedi que tanmateix jo no puc reparar ni corregir. Al final, el meu malaurat oient ni riu ni plora.
Què fa?
Dorm.
Ostres.
Talment com ho explico. Ara bé, com a mínim, li he trobat una utilitat a tot plegat.
Ah, sí? Quina utilitat?
De tant en tant em conviden a alguna llar per adormir algun infant dur de pelar. Jo puc fer que dormi al cap de mitja hora o un quart de parlar amb el nen o nena.
Però no m'has arribat a contar l'acudit. Va, conta-me'l.
D'acord. Diu així. Això era un bon home originari d'una pàtria, com pot recordar, com la mateixa que va patir una dictadura durant una dècada i una altra i una altra i una altra, i que avui en dia té una forma de govern democràtica que conviu amb una monarquia, el rei de la qual anomenem Felip V.I. La regió al·ludida té una bandera de color groc i vermell, i l'autor del popular llibre El vell i el mar valorava anar al rite folclòric, emblema de la dita pàtria, que confronta un animal i un altre, el toro i el torero. La paella, el clima càlid, la bona cuina i la mala economia defineixen igualment el caràcter d'un indret peculiar i atractiu en el qual, com deia, va arribar al món el primer home de l'entranyable acudit que vull contar. L'altre individu prové del poble que va tallar el coll a la reina Maria Antonieta i que domina perfectament l'art d'elaborar la baguette, la fondue, la crepe i el café au lait. L'home que queda pendent de retratar va néixer a Anglaterra i, per tant, el definirem a partir de quelcom tan arbitrari, tòpic i determinant com el tarannà dominant de qui habita en la referida regió, una regió coneguda pel bon te, el gran fred, la pluja mundant i la longevitat de la monarquia femenina.
Saps que... No te preocupis, amb el que m'has dit ja entenc prou per fer-me una idea del que m'acomentaves. A mi ja tampoc és que sigui gaire bon públic per un acudit. No tinc gaire sentit de l'humor. Però moltes gràcies per contar-m'ho.
Oh, un plaer per mi, clar, per tu, tot un patiment.
No, no, i ara, no te preocupis.
Ah, no, dona, no, no em preocupo.
Anem a continuar. A veure... Bé, l'etapa de l'adolescència només l'hem repassada superficialment. Hi ha alguna cosa més que vulguis destacar d'aquest període en relació, és clar, a la teva circumstància personal?
No ho tinc clar. Mai no hi havia reflexionat amb tanta profunditat. Però, a veure... ja ho tinc! També em va afectar en el pla de l'amor, del flirteig.
Ah, sí? I com era que t'afectava?
Bé, de fet, he conjugat el verb en pretèrit, però en realitat m'afecta de la mateixa manera actualment.
De quina manera? Expressa-ho talment com ho sents. No te preocupis per les paraules que empris. Jo ja t'entendré. Què passa? Que te fa gràcia?
No, bé, que ja m'agradaria.
El què?
No haver de preocupar-me per quina paraula empro.
Oh, perdona, no me referia a això. Massa greu. Ja sé que tu, precisament, has de donar un parell de voltes al cap abans d'expressar el que sents, i que no ho fas per pudor o per timidesa, sinó perquè has de trobar mots substitutius als que continguin la consonant S. Massa greu.
I ara, dona, m'ha fet riure el comentari, però no m'ofèn.
Molt bé, gràcies. Doncs pots seguir, si vols.
A veure, què anava a dir... Ah, ja ho recordo. Anava a dir que en el pla de la parella em va afectar també el meu problema i tot plegat té l'origen en la primera joventut, naturalment. A mi m'agradava molt una noia, que era molt bonica, alta, prima. El color de la cabellera no te'l puc dir, però no perquè no el recordi, no, perquè el recordo perfectament. No te'l puc dir perquè la cabellera de la noia no era ni morena ni pèl roja. M'explico?
Era rossa.
Ah, efectivament. I era molt, molt maca i intel·ligent. Treia un 10 rere l'altre a cada examen de cada matèria. I també era afable, riolera, divertida... En fi, em tornava boig aquella noia. I la meva edat era molt tendra encara. Me'n faltaven 4 per tenir-ne 20.
Com es deia la noia?
Ai, el nom, quina tragèdia. El tema del nom ho va impedir tot.
El seu nom... tenia una S.
En efecte, el nom d'aquella companya, que mai no he oblidat, era el nom de la flor que regalem pel dia del llibre.
Es deia Rosa?
Talment un nom bonic per una noia encantadora.
Però quin fou el problema?
Evidentment, com podia dir en veu alta el que ella em provocava obviant el nom? Com podia cridar-la, dirigir-me a ella, tenint un nom que m'era prohibit? Alguna vegada vaig intercanviar una paraula amb ella, però tanmateix... vaig tenir clar que, malauradament, ella no era la dona de la meva vida.
Per què ho tenies tan clar, però? No podies parlar amb ella apropant-hi o bé escrivint-li una carta i declarant-li els teus sentiments?
Podria haver-ho fet, però tanmateix fa molt que tinc clar que la dona de la meva vida haurà de tenir un nom lliure del grafema complicat. D'altra manera, com podré anar amb la meva parella pel món? Parlar d'ella amb la gent propera, fer-la venir al dormitori quan ella romangui al balcó o contraure-hi matrimoni? Era inviable, però el fet de no poder tenir un major vincle amb ella em va deixar molt apenat i impotent i vaig maleir Déu tan fortament que ja no he pogut trepitjar mai una capella.
Has tingut més parelles des d'aleshores? En edat adulta, vull dir.
No n'he tingut una i prou, però no he arribat a tenir-ne 4.
2.
Puja una mica, dona de poca fe.
3, doncs.
Ah, exacte. Tina, Maria i Obdúlia.
Com?
Obdúlia.
Ostres, que complicat.
Però extraordinàriament factible per mi.
Tens raó. Cap S en el nom de les teves parelles.
No me'n quedava altra.
A dia d'avui tens parella?
Conec alguna dona de tant en tant, però ara mateix no.
I les descartes en saber el seu nom? Què passa?
Em diverteix el teu raonament. Jo tendiria a concloure que tota dona parteix corrent en conèixer un home com jo amb la meva tara.
No empris la paraula tara.
Ah, perdona, puc comprar-ne una altra. Era per no repetir-me. Ja he utilitzat molt problema i problemàtica i tendeixo a l'analogia, com he dit.
Esclar, esclar, és comprensible. Bé, seguim. No t'has casat, tampoc, no és així?
No, però gairebé ho vaig fer.
Ah, sí? Explica'm això.
Ja era malaltar i tot, amb na Maria. Ai, na Maria, com la trobo a faltar. Però naturalment mai em va poder perdonar el que li vaig fer.
Per què? Què li vares fer?
La vaig deixar ben plantada. En part literalment, perquè a Maca no la guanyava ningú i el dia de la boda lluïa formidable, però la vaig deixar també plantada entenent-ho com que no vaig poder convertir-la en la meva dona.
Per què no, però?
Ho tenia tot preparat. M'havia mentalitzat del que calia fer, de com trobar l'equivalent al típic i tòpic adverbi afirmatiu. Però no, de cap manera. Tanmateix, un cop allà, damunt l'altar, amb tanta gent mirant-me fixament, amb na Maria al davant, em vaig quedar en blanc. Totalment. Vaig oblidar la fórmula que havia memoritzat com a alternativa. Vaig notar que tot trontollava, que el terra no era ferm. Quan el regidor de Cultura de l'Ajuntament va haver formulat la pregunta protocolària, jo hauria d'haver dit, naturalment, vull. O, efectivament, que vull. O tal vegada un, bé que podeu creure'm, públic congregat aquí, quan afirmo amb veu ben alta que pretenc contraure matrimoni amb la bona dona que roman de blanc i a peu dret al meu lateral. Però el cap em bullia i vaig notar que tota la por experimentada i el complex acumulat al llarg de tota la meva vida em van atacar amb brutalitat, deixant-me mut. I per variar, no únicament mut d'un fonema.
Massa creu. Degué ser molt dolorós.
Molt. Per ella, per mi, per tothom. Aquell dia vaig dir-me que el matrimoni no fa per mi. I en realitat, a dia d'avui, no em preocupa gaire, tampoc. La vida de fadrí té una part ben enriquidora i còmoda.
Escolta, si te sents incòmode amb la pregunta que te faré ara, no cal que la contestis, d'acord? Però crec que és important que comentem, ni que sigui tangencialment, aquest aspecte.
Pregunta, dona.
Com t'afecta, d'això, com t'afecta la teva situació en el terreny del sexe?
Una paraula prohibida, evidentment. Però l'activitat puc practicar-la tan freqüentment com una bona dona m'ho permet.
No notes cap obstacle, per tant?
Home, qui no voldria poder cridar repetidament en un alè ferotge i animal aquell preuat mot rotund, monolític i afirmatiu que hom exclama en arribar al clímax? Però vaja, tot com això, procuro proferir un crit gutural, però prou vehement com per comunicar a la meva companya l'elevat grau de plaer que jo experimento. Un nivell de plaer equivalent al plaer d'ella, al cap i a la fi. O això vull creure, naturalment.
Esclar, esclar. Saps una cosa? És un gust tenir un pacient que s'obre tant.
Ah, me n'alegro.
Bé, seguim una mica més. On treballes? A la feina pots treballar sense problemes? Vares poder estudiar?
Em dedico fonamentalment a la fotografia. Tinc un FP de fotografia, tot i que crec que ara ho diuen d'una altra manera, això de l'FP. Hauria volgut apuntar-me a la carrera de Filologia Catalana, però vaig tenir prou coneixement com per entendre que ho tenia fotut. Per tant, treballo amb la imatge, i quan vaig a una boda, un bateig o una comunió, el repertori del lèxic emprat no em dona cap problema. Recte, mira la flor, mireu el nen, mireu cap aquí, mireu cap allà. I en el retrat tot plegat va aproximadament així, també. Mira'm, riu. No, no, no rigueu, que el DNI no ho volen. Relaxa't, que maco. I així vaig fent.
Vares espavilat en trobar una feina adequada a la teva situació. En realitat, la teva intel·ligència és clarament superior a la mitjana.
No.
Per què dius que no?
Perquè no puc dir l'antònim.
Per cert, vols que t'adugui una mica d'aigua? Un cafè, si vols.
No puc beure cafè.
Per què no?
Tinc un problema no gaire greu amb el tema del cafè.
Quin problema?
Hom el definiria com l'impediment continuat per adormir-me degut a la cafeïna.
Entesos. Però entenc de descafeïnat, si vols.
Oh, molt agraït per l'oferta.
De res, home, però no veus que el pots demanar descafeïnat si la cafeïna t'alleva la son?
Quan hi ha un acompanyant no tinc inconvenient en fer-ho perquè l'altre pot traduir al cambrer la meva voluntat de beure amb un cafè el contingut del qual puguem jutjar com carent de cafeïna. Perquè, clar, un cambrer normalment no pot invertir un minut i un altre per tal d'acabar anotant una comanda poc complicada però molt llarga de concretar.
Ja. Bé, ara t'aduc el cafè descafeïnat, no t'amoïnis.
Perfecte.
Sucre o sacarina?
Em prenc el líquid amb l'edulcorant que em duguin per defecte. No em vull permetre cap requeriment fútil. Tanmateix, hom pot dir-me magre i prim, i té raó, però en canvi no hi ha cap gen diabètic en la meva família. Per tant, puc prendre tant l'un com l'altre amb el cafè. Però tranquil·la, ja me'l veuré en acabar. Tanmateix, ja deu quedar poc per la fi del fructífer en contra que mantenim.
Sí. Ja haurem d'anar acabant amb la sessió d'avui. No havia mirat el rellotge. Però abans tinc una darrera pregunta per tu. Per què has decidit anar a un psicòleg abans d'anar a un logopeda?
Quan era petit, això del logopeda no era habitual i el pare i la mare no hi van confiar. De gran em feia molta vergonya anar-hi i he continuat així. I clar, hom pot afirmar, i no anirà errat, que anhelo parlar de manera perfecta i fluida, així que mai no m'he plantejat provar de verbalitzar de forma incorrecta el fonema que la meva boca i el meu cap troben tan complicat. Ja de nen, com he dit, vaig entendre que tot plegat m'afectaria, però en realitat mai no he intentat canviar la meva vida, millorar-la. I ara, tard, he trobat que la meva tara, perdó, el meu problema, bé, això, que ja ha interferit tant en la meva vida jove i adulta que vaig creure dient anar a veure un expert per tal de tenir alguna pauta que m'ajudi a atrevir-me a canviar el meu panorama. He cregut convenient parlar del dany global que probablement m'ha provocat tota una vida fonèticament incompleta. De fet, el dia anterior ahir va tenir lloc una anècdota anòmala i extravagant que va fer trontollar la meva vida, per dir-ho d'alguna manera. I clar, he acudit a tu.
I per què a mi, per curiositat?
Perquè et va recomanar un veí del meu replà.
Quin veí?
En Martí Martínez.
No me sona.
Baixet, molt lleig, de la meva edat, aproximadament.
Que és calb?
Tan calb que quan cau cap enrere rep un cop al front.
Crec que ja sé qui és, doncs. Escolta, a quina anècdota succeïda fa dos dies te refereixes? Què és el que ha fet que la teva vida hagi fet un tomb tan espectacular fins al punt que has decidit acudir a mi?
De veritat que no et preocupa que el rellotge marqui l'hora en què cal acabar l'encontre mentre encara em trobo al vell mig del meu parlament? M'amoïna veritablement que el fet de perllongar la durada de la reunió et pugui provocar un greuge. Però puc provar d'explicar-t'ho tranquil·lament i tal vegada pal·liar econòmicament cada minut extra que allargui el meu parloteig.
No te preocupis pels diners. És normal que s'allarguin les primeres sessions i, a més, no tinc cap altre pacient després de tu. Tranquil, tranquil. Va, conta-m'ho sense presses. Explica'm què és el que va canviar-te la vida fa dos dies, si ho podem dir així.
D'acord. A veure, el dia previ al dia d'ahir vaig rebre una trucada de telèfon.
Molt bé. Qui era que te telefonava?
Em van trucar d'un programa de TV autonòmic.
Quin programa era?
Ho lamento, però no t'ho puc dir literalment, clar.
Ah, bé, jo t'ajut, que els meus pares sempre tenen posat TV3 i potser me sona d'haver-lo vist. Era Fila 3?
No.
Esports 3?
No.
Cuina el 3?
Tampoc.
Cine 3?
No.
Sala 3?
No.
Ah, 1, 2, 3?
Tampoc.
A la de 3?
No.
3 dies?
No.
Dos fan tres?
No, però gairebé.
Ah, concurs 3.
Ah, això mateix.
Sí. M'sembla que ja sé d'acabar. Truquen a l'atzar a una casa i fan una pregunta relacionada amb les Illes Balears per un premi de 3.000 euros. És possible?
Talment.
I vols dir que te varen cridar?
Exacte, em van cridar, em van formular la pregunta i jo vaig tenir clar què em calia dir per endur-me'n el premi.
Ostres, 3.000 euros és un bon premi?
I tant, un premi que em ve particularment bé ara mateix, ja que el meu cotxe no rutlla i a banda d'això, el propietari de la vivenda que tinc llogada creu oportú pujar el preu del lloguer.
Clar, ja m'ho imagino. Però vaja, que si vas guanyar 3.000 euros, el canvi vital al qual te referies és ben positiu, no?
Evidentment. D'haver guanyat la quantitat detallada, no dubtaria qualificar d'alegre i fructífer el canvi de panorama.
Però que no has dit que sabies la resposta.
El meu cap la coneixia, naturalment, però la meva boca no va voler emetre-la, o no va poder, vaja.
Oh, ja me sap greu. Quina mala sort. I quina era la pregunta?
De quin poble forma part l'illa de Namoltona?
De Set Salines, no?
Talment.
Vaja. Ja ho entenc. Me sap molt de greu.
I a mi.
No vas poder contestar la pregunta de cap manera?
Era complicat, perquè el fonema prohibit forma part del nom del poble colindant batejat amb el plural de la paraula camp traduïda a l'altra llengua que conforma la realitat bilingüe de Mallorca. I el mateix ocorre amb el nom de l'altre indret veí, el qual evoca la beatitud d'un tal Anyí.
Campos i Santanyí.
Jo no ho hauria dit millor.
Ai. Però no vas trobar la manera de respondre ni que fos amb els teus mètodes habituals?
Evidentment, vaig provar de fer-ho, però em van interrompre quan amb prou feina acabava d'introduir l'època pretalaiòtica de dit poble.
Ja ho entenc. Clar, hi ha un temps límit per respondre, no?
Un minut a partir del moment que vaig agafar l'auricular. Era una jugada perduda, en efecte.
Ah, i aquesta frustració fou tan gran que vas decidir que calia prendre alguna mesura més potent, oi? Com la de visitar un psicòleg.
Exactament. Així va anar tot.
Doncs mira, te seré sincera. El cas és que, com a professional i després de parlar amb tu aquesta estona, entenc totalment la teva impotència. De fet, estic convençuda que tens molt de potencial per ser feliç i per viure molt per sobre de les possibilitats amb les quals t'has hagut de conformar, degut a la teva conjuntura. A més, he de dir que admir profundament els camins que has sabut trobar per tal d'atenuar al màxim possible els efectes negatius d'aquesta mancança, d'aquesta peculiaritat. Igualment, també és cert que, escoltant-te parlar, m'adon que potser no és tan necessària com podríem pensar la grafia S. No creus?
Bé, jo l'evito de manera automàtica, no la trobo a faltar.
És que és això. Al final potser sigui una consonant més prescindible del que podríem pensar. Ai, perdona, me telefonen. Te sap greu si l'agafo un moment? És que havia dit que la Txinc estaria lliure.
I ara, cap problema.
Gràcies. Sí? Sí. Susana Serra, sí. Psicologia i sexologia. Sí, segur. Serien 65. Sí. Sessions setmanals, sense assegurança. Sí. 677-655-576. Sí. Certament, sí. 16 de setembre a les 6, doncs. Sí. Si se suspengués, t'avisaria. Sí. Sí, super, sí. Salut. Perdona, ja està. És que havia de donar una cita. Ai, que te deia, m'ha fuit del cap.
Que tal vegada podem viure evitant el fonema que jo no puc articular.
Sí. Bé, tornant al nucli de la qüestió. El millor consell que se m'ocorre és recomanar-te anar a un logopeda i fer-ho ara. Malgrat que siguis adult i malgrat que te faci vergonya, encara ets jove, entens el que vull dir? I no hi ha res que justifiqui que hagis de passar els propers 50 anys vivint amb aquests condicionants. No t'assembla? Aquest és el meu consell i l'únic que, de fet, crec que te podré donar perquè no pens que necessitis cap psicòleg.
Mm-hmm. Bé, imagino que no perdré gaire per provar-ho. El logopeda, dic.
Aquesta és l'actitud.
Per altra banda, quan em vaig fer 40, em vaig adonar que bona part de la vergonya que m'havia acompanyat tota la vida va abandonar-me de cop. Tal vegada, a dia d'avui, un logopeda no em pareix ja tan mala idea, al cap i a la fi, i em refio totalment del teu criteri per elegir el logopeda.
Mira, tenc una col·lega que és realment bona, molt eficient, amb un percentatge elevadíssim d'èxit en persones adultes i en nens. Per tant, si vols, puc explicar-li jo abans el teu cas, demanar-li com ho veu i donar-li el teu telèfon per tal que te truqui. Què t'assembla?
Perfecte. molt agraït pel tràmit.
Oh, no es mereixen. D'acord. Doncs primer de tot necessita el teu nom complet.
Em dic Ramon.
Ramon, què més?
Duran.
Molt bé. I el segon llinatge? Ramon, Duran, què més?
Que podria agafar un paper i un boli.
Niños quieren conocer la letra S. S como sol, S como silla, S como...